ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Bé, passen 5 minuts de la una del migdia. Mira, abans de saludar, posa'm ja la cançó aquesta. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell. Escolta, aquest divendres fa molta il·lusió, fixa't. Sí? Almenys personalment.
Bueno, hi ha gent que no. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia. En Xavi Hernández potser no tanta, Clar.
Bueno, aquí ara ho estàvem comentant, que ens sap molt greu. Vull dir, no és... No és plan de prendre partit, però és que a mi em sap molt greu el que li està passant amb en Xavi i el que tu comentaves fa una estona, Marta, a la seva família. Perquè se n'han enterat per la premsa que Joan Laporta, en principi, el xutarà d'aquí 4 dies.
És que, clar, aquí tots estem pensant, bé, doncs qui serà el nou entrenador? No. Posem-nos un moment en el paper de la família d'en Xavi.
En la Núria, que està il·lusionada, que pensant que està per Barcelona.
No, i no només això, que les matrícules de l'escola... Ara la gent em dirà, això no és problema pels rics. Un respecte també cap a aquestes famílies, Què faran amb la matrícula del col·le, aquesta gent?
La Marta, realment, des que porta les ulleres de la maternitat, es fixen unes coses que nosaltres seríem incapaços.
És que ja no hi ha places.
Clar.
Més enllà d'això, és veritat que a la porta... Bueno, jo el veig que està perdent el cap totalment.
No parem una tertúlia esportiva, ara no, ja s'ha fet.
Per cert, parlant de tertúlies esportives, avui al matí ja li he dit al Ricard Ostrell, mira, estic orgullosa de treballar en aquesta casa, perquè al matí m'ha encantat la tertúlia esportiva que hi havia. M'arriben a trucar i està tinc coses a dir.
Una gentada, oi que sí, que hi havia... Hòstia, tia, que 30 potser, veus?
T'ho juro, de veritat, que hi havia 30 veus.
Tothom molt
gent
preocupat,
gent cridant-se per parlar.
Sí, és que això aixeca per expressions.
Fins i tot nosaltres tenim alguna cosa a dir. Imagina. És que no pot ser que fa un mes estiguis plorant amb en Xavi al costat dient que estàs tan content que ell segueixi i ara el vulguis fer fora. És que això no té cap tipus de sentit.
És
d'un reforç intermitent que no s'entén de cap manera.
Si fas el resum...
Si posen una parella, com bé has dit tu abans, Marta, fora
sí. Què passaria? Doncs que seria una relació tòxica de manual.
Com l'Aitana i el Sebastián Yatra. És el símil perfecte.
Recordem el resum.
Per mi molt més tòxic això del Barça.
Primer, Xavi diu que plega. Després Laporta li diu que es queda, que va ser aquell sopar que van fer amb molt de sushi a casa en Laporta.
Una eufòria.
Amb en Fermín.
Una eufòria.
I ara de nou gir de guió. Vull dir que sí que és una intermitència això descomunal.
Que jo entenc que el tot costa necessita contingut per acabar la temporada, però vols dir que cal això?
I et diré una cosa, lo fort és que encara pot haver-hi giros, perquè tothom diu que no seria tan estrany que ara sortís a la porta i digués, mentida, sí que es queda.
Bé,
ho seguirem.
Sé que hi ha mitja redacció d'Esports de Catalunya Ràdio a les oficines del Barça, que en la porta, en aquests moments, ens deia ara en Víctor Navarro, està tancat a les seves oficines i el Barça entrenant-se. I que qui sap què passarà en les properes hores.
Resta, un gran divendres, perquè aquesta setmana a mi se m'ha fet molt llarga.
Sí.
I avui venia cap aquí feliç de pensar, mira, ja està, tu, per fi, punt i final.
Bé, doncs me n'alegro que estiguis.
No, vosaltres no?
Sí, demà és el meu aniversari, o sigui
que... És veritat, ho havia... Sí. Bueno, Marta, demano disculpes, perquè sé que per tu és important felicitar-te.
Perdoneu,
de cara a la...
No, és igual, no li importa el meu aniversari, doncs tirem.
Saps que, no estem parlant del temps, no? Que la teva companya fa 31 anys demà
sí.
I a ella li agrada molt el dia abans de la vetllada felicitar-la.
Ell troba més important parlar d'en
Xavi.
Prioritats.
No. Per molts anys me n'he oblidat i et demano disculpes. No tornarà a passar mai
Marta,
més.
Marta, felices vigílies. Gràcies. És veritat que no he pensat que demà no hi ha programa. Pensava, ja felicitarem demà amb calma. Demà
és igual, anem tirant.
Felices vigílies, estic molt content.
Merci.
Ahir ho comentàvem, just abans d'acabar el programa, i és un dels rumors que sonen amb més força des de fa 24 hores. La cantant Jennifer López i el seu marit, l'actor Ben Affleck, podrien haver-ho deixat. El 16 de juliol farà 2 anys que la parella es va casar després de donar-se una segona oportunitat, i tot fa pensar que no hi haurà festa de celebració d'aquest segon aniversari. La cosa està bastant fotuda. Des d'ahir, de fet, molts mitjans nord-americans parlen d'una ruptura perquè fa 7 setmanes que no se'ls veuen junts en públic. I recordo que tampoc estem veient en públic Rosalía i Jeremy.
Però perdó, que
des de fa més setmanes.
Que segueixis enganxat a la història de Jeremy i Rosalia. Quan tothom ja ha entès aquestes alçades de la pel·lícula, que senzillament era una historieta, i que tu encara estiguis allà lligat, Jeremy, Rosalia...
Jo necessito que se'm confirmin les coses.
Jo també, eh? Jo també segueixo en aquest vaixell.
Que ens
fins que no ens diguin que estan solters, però jo penso, segueixo pensant que estan junts.
Jo és que segueixo pensant que quan estaven junts s'estaven solters també. És a dir, que en cap moment ha estat una relació de tanquem la relació, som nòvios oficials. Era un líder.
Juliana, per fer això et tanques a casa i no fas que els paparazzi et facin totes aquestes fotos amb les flors amunt i avall.
No és veritat, perquè aquestes fotos de paparazzi, encara que no sigui el teu nòvio oficial, a la Rosalia li donen un catxe i li donen visibilitat a Amèrica, i al Jeremy Allen White també li van bé, perquè també fa que ens distreguem de que és un alcohòlic.
Estàs insinuant, potser, que era tot un muntatge per promocionar-se tots dos.
La Rosalia no jugaria amb nosaltres, no ho faria pas.
Muntatge no, però és matar dos ocells d'un tiro. És a dir, hi ha un interès genuí l'un a l'altre de que realment s'agraden una mica, i a més ja es veu que són molt sexuals, són molt fogosos i apassionats, però a més, jo crec que també hi ha la cosa de dir, escolta, no? Vull dir, nosaltres som amics de veritat i a més sabem que el nostre trio pot funcionar. Treballem junts. M'explico? És una mica així.
Bé, ja ho veurem.
Tot i així, jo necessitaré... A mi em costa molt pillar les coses i necessito que se m'expliquin les coses amb majúscules, que és el que està passant. Llavors, la revista Hola, tornant a Jennifer López i Ben Affleck, ha fet una cronologia de les últimes setmanes de la parella, que repassarem. 30 de març, Nova York.
És l'última vegada que els veiem plegats, tots dos passegen per la ciutat i es comenta que ell està molt seriós i incòmode amb la presència dels paparazzis.
22 d'abril és quan salten les primeres sospites.
Els fans de la Jennifer López es van començar a preocupar per unes fotos on se la veu amb unes ulleres de sol enormes que li tapen tota la cara, sense maquillar, sense somriure, tota de negre, se la veu realment trista.
Clar, però això no implicaria haver-ho deixat amb la parella, que també ens salten les alarmes cada vegada que hem dormit malament.
Exacte,
eh?
I que sobretot és que és això, que potser només ha anat al gimnàs d'hora i no s'ha maquillat. I la gent ja com dient, no, ho han deixat!
El fan estima tant que de seguida es preocupa.
Sí, però també ho fa la gent normal, eh? Si et veuen sense maquillar, ai, fas mal la cara, mira, doncs tu, millor que no diguis res. Exacte.
4 de maig, Jennifer López estrena la seva pel·lícula, i aquí sí que potser en un dia important s'hauria d'anar a donar suport.
Sí, estrena la pel·lícula en un hotel de Nova York, acompanyada de tots els companys de rodatge. Saps qui falta, no, Roger, aquell dia?
Qui falta?
Ni rastre de Ben Affleck.
Ara sí, per mi, definitiu.
Home, una pel·lícula... Escolta, no és que estrena una pel·lícula cada setmana, tampoc la J-Lo,
Llavors tenies una altra oportunitat al 6 de maig, el dia de la Met Gala, que estava esplèndida, la Jennifer López.
Era un gran dia per acabar amb la rumorologia, que ells ja sabien que existia, però la Jennifer López hi va arribar sola i va marxar, també sola, de la gala. També a la festa de després.
Però a mi això no em sembla malament, haig de dir.
A mi és veritat
que havia... No, que havia de brillar ella. Que també feia com d'anfitriona d'aquesta gala, que brilli ella, que no li resti protagonisme al senyor.
Però si tu estàs bé amb el teu nòvio i saps que estan a venir rumors, tu et plantes allà. Ni que sigui un petó de postgala.
Per fi baix, no? I que brilli ella.
O sigui, tampoc que passa junts per la catifa vermella, però que se'ls vegi entrar junts a l'hotel
i ja
mates tots els rumors i no ho van fer per alguna cosa.
I atenció amb aquest últim detall d'aquests últims dies. Dimarts, 14 de maig, per tant, el dimarts d'aquesta setmana.
Uns quants mitjans nord-americans asseguren que la Jennifer López està buscant casa a Beverly Hills. Se la fotografia vestida tota de blanc, ulleres de sol, molt seriosa, pendent del mòbil...
A veure, un moment. És que, vull dir, ja sé que ens salven moltes diferències entre la Jennifer López i jo, però a mi si algú em fa una foto sol al carrer, em veurà exactament així.
El millor
sola,
dia de la teva vida.
Sola, però... seriosa i mirant el mòbil.
A punt de la ruptura, no? A punt de la ruptura.
O no.
És així, no, a mi també em veurien així en qualsevol moment. Sempre estic sèrie mirant el mòbil també, però clar... Jennifer López ja sap que és molt important els seus gestos i tot el... No, vull dir que cada cosa que faci ens està llançant un missatge.
Potser que la pista és que busca casa, no que està pendent del mòbil.
En tot
dir,
cas,
no?
Exacte. Tot plegat fa pensar que això és un detall definitiu sobre que les coses no van bé. Perquè l'any passat, recordem que la parella es va comprar una mansió de 55 milions de dòlars al mateix barri. Per què vols una altra casa al mateix barri? J-Lo, ja sobre la vas a mirar amb cara trista mirant el mòbil i ulleres de sol.
Això t'ho compromès, veus?
I un altre detall és que el mitjà TMZ?
Sí.
TMZ ha publicat que Ben Affleck ja ha dormit diversos dies en una altra casa.
Definitiu, clar.
Es diu que és perquè a principis d'aquesta setmana ja hauria abandonat la mansió que compartien amb J-Lo. Pam!
Ui.
Des de luego no estan en el millor moment. No. Això està claríssim.
Jo també he llegit que alguns mitjans dels Estats Units apunten que estaven molt malament, que la Jennifer López volia fer teràpia de parella i que en Ben Affleck era una mica reticent a fer-ho.
Quin imbècil, és que sempre ha sigut un monstre.
Escolta'm,
et diré una cosa, saps què passa?
Estàs obligat a fer teràpia de parella,
no? Mira, Roger, passa amb moltes parelles, que és ella, parelles heterosexuals,
segur,
ella.
Segur, estic d'acord,
sí. Tira una mica del carro dient, vull solucionar, anem a teràpia, a mi què m'ha de dir algú de fora de la relació sobre com haig de portar la parella?
No,
això és
sí.
Molt de tio heterosexual, eh?
Sí, això estic d'acord, però vull dir que si tu ja ho tens clar que no vols seguir, pots dir, escolta'm, me vull estalviar la teràpia. Segur que és molt interessant, però ja ho tinc decidit, que no,
bueno, llavors
no vull continuar.
Això no passa res, però és que no s'estima la J-Lo, i et recordo que, no, o sigui, que fa 2 anys que es van tornar a casar, que no en fa 15. I el problema aquí també és que estàvem molt il·lusionats. Vull dir, perquè és una història que hem seguit molt i des de fa molt de temps, que va haver-hi aquella ruptura tan sonada que ens va saber molt de greu a tots, i el retrobament realment ens va emocionar molt. Llavors, era una mica el Dulce Alba de Hollywood.
De Hollywood, perquè ens feia creure en l'amor autèntic i l'amor com de
Disney. I conte
de
Disney, que sempre ens agrada fitxar en un conte Disney. La història sí. Aquesta de, hòstia, s'han acabat retrobant i han acabat junts. I que de sobte tirem enrere, dius, nois, ara que ja ens havíem comprat el tiquet.
Una cosa, no ens sorprèn tampoc, no? Això que hagi passat.
No, a mi no.
A mi sí, perquè per mi era la representació de l'amor per tota la vida. Encara, a vegades em surt aquesta cosa de dins, encara que sé que no va així, saps?
Però està bé perquè ja ens donen pistes que això pot passar. Vull dir, per tota la gent somiadora com nosaltres, està bé tenir referents així que et diguin, mira, els contes, sí, potser millor llegeix-los o mira'ls al cine.
I de Los Angeles a Barcelona. Un dels grans temes de la setmana ha estat la visita del cantant Joe Jonas, dels Jonas Brothers, a la capital catalana i la seva devoció pel barri de Gràcia. El van veure gaudint de l'ambient a la plaça de la Vila i també fent una sangria a plaça del Sol. Doncs bé, la cambrera que va servir-li la beguda ha parlat i ha donat detalls de com va anar el servei.
És un contingut boníssim.
M'encanta.
Que malauradament no se'ns va acudir a nosaltres, sinó a mossèn Miranda, que és un creador de contingut i fan de la cultura pop, que la Juliana coneix la mar de bé.
I que, de fet, es diu Jaume.
Es diu Jaume. I jo també diria que és amic del programa. Després, d'aquí una estona ho comprovarem. Doncs bé, ell va tenir la brillant idea d'anar al bar de Plaça del Sol escollit per Joe Jonas, que és el Sol de nit, preguntar per qui li havia servit la sangria i, per tant, fer-li una bona entrevista. Llavors, amb tots vosaltres, us presento la cambrera en qüestió. És Lídia Ribas.
Yo me fui a presentar, a recogerle la mesa y a decirle nice to meet you. Y me dijo nice to meet you too. Me sonrió y tal, pero nada más. O sea, no fue especialmente majo ni especialmente antipático.
Siempre está llena la terraza. ¿Tuvo que hacer cola para poder sentarse?
Tuvo que hacer cola 20 minutos, porque mi compañero ni lo reconoció.
¡Que nos habíamos dado cuenta!
La verdad, ¿sabes?
Ella rient, ella prenent-se a cachondeo. Doncs es confirma que Joe Jonas va haver de fer 20 minutets de cua per seure a la terrassa.
Encara,
a Barcelona
no?
Tothom fa cua, si t'hi fixes. Ja, tots els famosos que venen ser famosos no et salva de fer cua. Dua Lipa, Bad Gyal...
Bad Gyal, el Xamei, és veritat,
tothom
és veritat.
Tothom fa cua, no salva ningú.
Ciutat d'ordre. I què més en sabem? Va ser un bon client? Va deixar propina?
Pidió una sangria de cava, ¿verdad? Mm. ¿Cuánto cuesta, más o menos?
Pues como 22 euros.
¿Tú crees que acabo tocado por la sangría?
No sé si tanto por el cava o porque ya la gente se empezó a acercar a él, lo reconocí un poco, ¿sabes? Él estaba así, sentado como en plan... Yo lo vi encantado de que todo el mundo lo reconociera y dije, pues te lo pido.
Vale.
La verdad, ¿sabes?
¿Dejó propina?
Creo que dejaron propina, pero poca, ¿eh?
Anda.
Dejaron poca, nos sorprendió, porque yo le dije a mi compañera, a ver qué nos dejan, ¿sabes?
Ajá.
Y creo que nos sorprendió que nos dejaron poco.
Bueno,
no dels millors clients que ha tingut el bar Sol de nit.
Potser va marxar ja agobiadet si li havien demanat tantes fotos, encara que Lídia digui que ell va gaudir aquest moment de fama.
Ara que he tornat a veure la imatge de la foto amb la sangria en primer pla i la plaça, segueixo mantenint que molt fluixet en tema fotos, eh? Molt fluixet, que jo ho vegi.
No li fa falta, ell és no és, que... però és que ell no és creador de contingut.
I perdona, saps què passa?
Ell és cantant.
I ell és millennial, però... per sobre de tot. I el millennial té aquest estil de foto tan marcat.
Però que Roger és millennial, també ho està criticant.
No,
no,
però és que és que el Roger fa les mateixes fotos.
Em sento representat.
És que el Roger va a un bar i si no li faig jo la foto del menjar, penja la mateixa foto de la sangria del Joe Jonas. És una cosa, és com aquests 3 segons que deixeu quan graveu un vídeo al principi, saps? Sí. Graveu el vídeo.
I les notes de veu també.
També
perquè mira si està gravant. Mira si allò funciona i llavors et poses a parlar.
Com més granets, més estona deixes. Perquè després els nostres pares, que són boomers, també deixen uns segons, però ells ja, per si de cas, 6. 6 segons ben bons.
Sí, 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 és proporcional a l'edat. Passen 4 minuts d'un quart de dues. Satín aquí, chicantería aquí. Tu gata quiere maqui, mi gata en cabas aquí. Quiero una cadena que m'arruina... Hem sabut que Rosalía ja ha començat les obres per tenir el seu estudi de gravació a l'Hospitalet de Llobregat. I també ha fet una altra inversió a Catalunya. Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, bueno, estan en obres allà, en aquella, sí, en aquella família.
És a dir, comencem per aquesta primera part, la de les obres que publica avui La Vanguardia. Sabíem que Rosalía vol tenir un estudi a Catalunya per no haver de treballar sempre des de Miami, als Estats Units, i que el situaria a l'Hospitalet. I ara, des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, han explicat que s'estan fent les obres i que han tingut diverses reunions amb la Pilar Tobella, la mare de la Rosalía, per impulsar el projecte. Per tant, no sé si ens hem d'imaginar que quan això estigui enllestit hi haurà una inauguració, una catifa vermella...
Ai, tant de bo!
Catifa vermella no ho crec, però sí que crec que nosaltres ens haurem de desplaçar allà.
Sí.
I cobrir-ho. Sí, sí, de fet, sí, hauríem, sí, de tenir, sí, un enviat especial constantment allà.
Tot el dia.
Fent guàrdia. Com ara hi ha guàrdia al camp, no?
Trucarem a Víctor, Navarro cap allà.
Exacte.
L'estudi, en concret, per si el voleu anar a buscar o per enviar-hi algú, és al carrer Campí de l'Hospitalet, que ara mateix és un edifici d'oficines en un polígon al costat de l'IKEA, i és on ja s'ubicava la seu de l'empresa Motomami S.L., que és el negoci que la Rosalía va muntar el 2019. I, de fet, primera en aquest negoci en un domicili de Sant Esteve a Rovires, al seu poble natal, i l'any passat el va traslladar a aquest edifici de l'Hospitalet.
És un edifici d'unes 6-7 plantes, no?, que té molt, sí, molt de vidre, i, bueno, que aquí concentrarà tots els seus negocis i l'estudi.
I ella, almenys això és el que havia dit en algun moment, tenia la idea de fer que això fos una espècie de trobada en comú de creació, saps? Mm-hmm. Ara ja... Això eren els somnis de la petita Rosalía amb 2 euros al compte bancari. Ara a veure si també li fa tanta il·lusió,
I
no ho sé.
I que volia muntar un estudi hiperprofessional perquè molts productors, quan passin per Barcelona, no... puguin anar a crear aquí i ella no hagi de viatjar tant.
I amb una part com fins i tot semblant a un domicili perquè la gent s'hi pogués quedar a dormir. A mi m'havia arribat això per part de gent que estava dins del projecte.
De fet, diuen que serà un dels més ben equipats d'Europa com a estudi de gravació. Per tant, pot tenir aquesta funció no només d'espai de treball de la Rosalía, sinó també per
a altres
artistes.
De casa de colònies.
Sí. I amb la idea de no enyorar-se tant quan grava com quan va fer Motomami, que es va enyorar moltíssim allà als Estats Units.
Sí.
Tot i així, tant que s'enyora tanta història, està tot el dia allà. O sigui, això és el que em sorprèn, però bé.
Pobre Genís.
Pobre Genís. Pobre...
Igual se l'han dut cap allà,
En Genís, que deu tenir 18 anys, ja, no?
No, ja és adolescent, ja és adolescent. En tenia 10 quan el 2020.
Clar.
Deu tenir 13-14.
Doncs deu estar allà amb elles, realment, perquè ve que la Pili la segueix a tot arreu, a no ser que estigui amb el pare, que tampoc no sé si és un pare actiu o no.
Ni idea de qui és el pare d'en Genís.
El fet és que la mare de la Rosalía, la Pilar Tobella, és l'administradora de Motomami S.L. i per això és ella qui està tenint aquestes reunions amb l'Ajuntament per les obres. I el mateix edifici també és la seu de les dues altres empreses que han creat últimament des de l'imperi de la Rosalía, que són Tres Mamis S.L. i Racinetas Productions S.L. I es donen altres detalls en aquesta notícia, però jo he de dir que no són nous per aquest programa.
Bueno, perquè aquí anem... Perdona, avançats,
i perquè hem donat alguna exclusiva fins i tot sobre aquest local d'Hospitalet,
Dues exclusives hem donat des del Que no surti d'aquí. La primera, el 28 de setembre.
Que... Mare meva, ja tornem a destrossar la taula,
No, ho dic perquè
a
és important.
A Pau li agrada molt fer servir aquest efecte, més que a tots nosaltres.
En Pau es vol posar medalles ara mateix. Endavant, aquí les tens.
Home, és que si no ens les posem nosaltres, ningú ens les posa, que aquí ningú cita.
De tant en tant, una mica de LinkedIn del programa.
Sí, vinga.
És que justament avui s'està parlant d'una ràdio que va dir que la Rosalía havia muntat la seu de Motomami S.L. en aquest edifici de l'Hospitalet i que tenia la intenció de fer-hi un estudi, i el 28 de setembre, molt abans, ja ho estàvem explicant en aquest programa. I, a més, el segon detall que avui s'explica i que el 12 de desembre ja vam donar és que l'estudi d'arquitectura G és qui s'encarrega de fer, doncs, aquestes obres a l'estudi de l'Hospitalet.
Per tant, bueno, anàvem ben encaminats, confirmat.
Sí,
sí.
Dos de dos.
O escolteu el programa, perquè potser és que no ens escolten.
És cert que avui també hem conegut una altra informació que ha publicat un altre mitjà, que és Vanitatis, que diu que Rosalía ha comprat un pis a Catalunya. Que...
Però ella com a...
No.
Val, perquè tenia també aquella branca de l'empresa que es dedicava a fer compres immobiliàries.
Tres Mamis, no?
Tres Mamis S.L. és, de fet, l'empresa que es vol dedicar, doncs, a això, fer inversions al sector immobiliari, i la primera que consta és un pis entre Castelldefels i Sitges, amb vistes al mar, de 120 metres en plaça d'aparcament. I a partir d'aquí s'haurà de veure, doncs, com s'expandeix aquest negoci de Tres Mamis. Que...
Ai, que no faci pisos turístics, sisplau,
I que no
farà,
no?
M'estranya que sigui només un pis, que no hi vulgui anar a instal·lar-s'hi ella.
Ja, però llavors, o sigui, aquest pis potser és per ella, però és veritat que tot i així, per altra banda, té aquesta empresa que s'entén que té la intenció de comprar molts més pisos.
I perdona'm, si jo sóc la Rosalia, no agafo un pis, agafo una casa.
Bueno, escolta, de vegades, Marta, jo si fos la Dua Lipa no faria cua pel de la Creme. I què va fer la Dua Lipa? Una cua de mil limons.
Però sí que és veritat que si té una immobiliària, comprarà immobles perquè pugin de preu i vendre'ls i fer-hi diners.
Bé, no ho sabem. Ara estem especulant.
Bueno, les immobiliàries...
Ara estem especulant, m'estic informant,
Tant de bo faci... Tant de bo faci pisos de protecció oficial. Tant de bo, però...
No, això no. És veritat que seria un giro.
Tinc els dubtes, però bueno.
Això sí que no ens ho veiem a venir.
Això no...
Però el del Xavi tampoc,
eh? Oi, mira.
Però sí que seria la primera inversió que fa Rosalia d'un habitatge a Catalunya, perquè recordem que el Mas Morera de Manresa el va comprar en Raúl Alejandro, i que ara mateix està en venda, que ella podria també fer
però,
aquesta inversió.
Però, Pau, i aquelles visites que estava fent la Rosalia també per la zona de Sarrià, Pedralbes, buscant una casa fa temps, sabem alguna cosa? No, va arribar a comprar alguna...
No consta, sabíem que tenia interès a la zona de, es deia, Vallvidrera, que era, doncs, per això, per on s'estava movent, però almenys doncs no ha arribat que hi hagi hagut cap adquisició, però potser és que també no ha arribat als mitjans, que això a vegades passa, l'operació s'ha pogut fer, però en canvi els mitjans no en tenen constància.
I que moltes vegades, i més ella, que no té cap pressa per instal·lar-se en lloc, vas fent a poc fins que arribi l'oportunitat. No, entenc?
Sí.
Bueno, jo no m'he comprat mai cap pis, però entenc que deu anar així.
Sí, sí, sí.
Vull dir, la Rosalia, que no té l'urgència de demà m'he de traslladar...
Amb certs pressupostos és veritat que pots anar tranquil.
Va amb la tranquil·litat de dir, quan trobi el pis, la casa dels meus somnis...
No hi ha tanta gent que es barallarà amb tu per comprar-lo.
Efectivament.
5 minuts i 2:15. Dimecres en Ferran Adrià va passar per aquest estudi. De fet, va seure a la cadira on seus tu, Marta, ara mateix.
Ja notava jo aquí una esferificació. Sí.
En Ferran Adrià, ja ho sabeu, és considerat el millor cuiner del món de les últimes dècades. Va estar parlant amb en Ricard Ostrell i vam poder saber una mica més sobre la seva vida privada, ara que fa temps que està retirat, almenys, del dia a dia de la seva professió.
Jo no tinc cotxe. La roba normaleta, no tinc rellotges, tal. Jo solo tinc un capricho, que és anar a restaurants de menjar. El únic.
Bueno, ell explica això, que tots els diners que ha fet durant aquests anys els ha invertit en una sola cosa, que és anar a menjar fora, i en Ricard li fa una pregunta que a mi m'ha fet gràcia, que és com la manera de vestir.
Per què vas de negre, per cert?
Perquè durant 25 anys vaig anar de blanc.
És una
cosa tan senzill. I després també, com veus, no sóc molt... No sóc la imatge de l'elegància. Bueno, si vas de negre, no t'has menjat molt el coco, si companyina una cosa... Tal.
Bàsicament, que sempre va de negre per fer una cosa una mica més fàcil a l'hora de vestir-se, i és una cosa que li compro. Que també feia Steve Jobs, em sembla, o Mark Zuckerberg, ara no sé,
sí,
perquè els barallo
no,
sempre.
No, tota aquesta gent de Silicon Valley considera que és una... Però ja ho fan des d'una perspectiva econòmica, i de pèrdua de temps.
Ah, per estalviar-se temps
i estar més temps invertint en productes, saps?
Perquè la primera decisió del dia no pot ser que sigui una cosa tan tonta com què et posaràs, perquè ja gastes molta energia. I en canvi, si aquesta energia l'estalvies i la poses en a veure què crees i com et pots fer milionari...
Mira, també aquesta gent necessita avís.
Et veig molt posada.
Perquè jo he tingut molts moments de la meva vida de pensar, tant de bona cada dia vestida igual. Amb uniforme.
Però hi ha
perquè
una...
hi ha dies que estàs esgotat i penses, fem-ho, però com tu, Roger, tu fas una mica això, realment.
Jo tinc quatre samarretes i dos pantalons i vaig combinant. I ja està, no penso, Agafo el primer que trobo.
Veus? Funcional.
Per això vinc com vinc, a vegades.
Clar, però al mateix temps,
algun
vinc.
Cop hi ha hagut una relliscada i ha sortit d'aquest menú,
Avui, per exemple, aquesta samarreta que et poses, jo et recomanaria que la tiressis a la paperera o la donguessis a la humana.
Si li vas dir que anés a Adidas, avui porto un logo d'Adidas amb Arial 72.
Adidas es porta, com pots veure, però es porta en la meva manera. Jo avui també porto Adidas, sembla que ens promocioni, però no. Bueno, jo crec que això no és el que toca, però
m'ha semblat que t'acabes el dit en algun moment.
No hi ha res més divertit que vestir-se cada dia.
No, acabaré rebent, però que el que fan justament aquest tipus
és
tenir el mateix estil de peça de roba i a vegades pot variar una mica el color, però el que no pensen és això, no?, de dir què és el que em poso. Em poso sempre el mateix variant d'una certa tonalitat i ja està.
Per mi és un error, però bueno, cadascú...
Bueno, si cadascú fa el que pot.
El llibre de gustos ja sabem com està.
Ho dius molt això últimament i tens molta raó.
No, ja ho sabem.
Ferran Adrià, que té, evidentment, molts calés de tots els que ha anat guanyant al llarg d'aquests anys i que diu que només se'ls gasta en una cosa, que és anar a menjar fora. Llavors, coherent amb les seves declaracions, ahir Ferran Adrià va sopar fora de casa. I sabem a on. De fet, n'ha explicat tots els detalls el creador de contingut, Guillem Tarrés, ho ha fet al seu compte de TikTok amb unes imatges exclusives de trobar-se'l ahir sopant a Barcelona. Espera't, Mariby, espera't.
Home, que la Marta s'està ficant les mans al cap. És que clar, diu el creador de contingut, Guillem Tarrés.
Alguna mentida?
No, només veritats, però te'n diré una altra de veritat. i parella de Juliana Canet.
També.
Que aquí ens dediquem a fer safareig, però és, ho hem de dir tot, no?
Tampoc és que sigui la relació més secreta de la història.
No, però per la gent però... que no segueix en Guillem a les xarxes, que ho sàpiga.
Sí, sí. Ei, i seguiu-lo.
Seguiu-lo.
Guillem Tarrés.
No, no,
ningú ha tingut mai aquesta mandíbula.
I, de fet, que s'expliquen sempre els noms de les parelles d'aquest programa i era estrany que no es mencionés.
És veritat que no sortia gaire últimament en Guillem al programa.
Bueno, perquè la persona que es dedica a esmentar els noms de les parelles de l'equip sóc jo.
Llavors, en Guillem Tarrés, que ahir doncs, no va sopar amb la seva parella, pel que veig, estava sopant, no sé, amb uns amics o el que sigui.
També m'ho mereixo.
No, està bé, fer una mica... airejar una mica. Bé, en Guillem es va trobar amb Ferran Adrià i ens explica on sopava i què va menjar.
Com cada dijous, ahir vaig anar a prendre alguna cosa amb un amic, quan de sobte ens vam trobar el cuiner més important del nostre temps menjant davant nostre, Ferran Adrià. Érem a Tacos Méndez, una taqueria pop-up que ha creat Paco Méndez i Albert Adrià al carrer Tamarita Mantensa. Parlant amb la Joana, la cambrera, que ja és amiga nostra, vam poder saber que va demanar tota la carta. Tota. Entre d'altres, va prendre plats com el guacamole, l'entrepà triple porc, que per mi és el millor, o diferents tacos que hi ha a la carta. Plats que ronden dels 6 als 10 euros i que val molt la pena de provar. Respecte al restaurant del seu germà i Paco Méndez, un dels més grans cuiners de Barcelona, sabem que Ferran Adrià va destacar, i cito textualment, si jo fuera cliente regular, no volveria. Por la música. Respecte al menjar, va quedar content i va celebrar l'augment de les racions en els plats. Però segurament no va acabar tan content com jo, que com cada dijous anava al meu restaurant a prendre alguna cosa, i vaig acabar sopant davant per davant amb el mateix Ferran Adrià.
Hòstia,
tota la
quina bona
carta.
Crònica, eh?
Sí, 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 sí.
Però hi va parlar, entenc.
No has sentit el vídeo? Va però parlar amb la Joana, que és la cambrera. Va fer exactament el que ha fet mossèn Miranda.
Sí,
està parlant amb cambrers. Però és que no sé què li passa al Guillem, que últimament, mira, es va trobar l'Abad Guiel. Es va trobar el Collboni, també, dinant un dia. Però fa res, això. El Ferran Adrià, n'està passant alguna, Pau.
I el Ferran Adrià, dur amb el seu germà, eh?
Sí, sí. Però és que aquestes són...
Sempre ha estat molt dur, penso, eh?
I en família també
sí,
hi ha la
més
confiança
dur, vegades,
suficient per ser dur. Però és veritat que si la crítica que et fa el Ferran Adrià només és que la música està massa forta o que no, no li agrada...
una miqueta, ja està.
Escolta, sí. Ei, salve'ns, eh?
Sí, sí.
No sé si ha dormit bé, perquè demanar-se tota la carta i sopar gaires tacos...
El taco es posa molt malament, això és veritat.
Al llarg de la nit...
Sí, és complicat, el taco.
Sí, 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 costa. Pau Espart, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Dilluns tenim programa, eh?
Ai,
dilluns
sí.
Tenim programa.
Com?
Com et vestiràs dilluns? No hi penses,
bona
ja?
Jo no sé ni com em vestiré demà, imagina't.
No passa res.
Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
És una relació amb una diferència d'edat bastant remarcable, que això m'aprovoca molt de desinterès i sospita en quant a que hi pugui haver cert abús de poder.
Coneixerem en profunditat el mossèn Miranda, que ara en parlàvem fa uns moments. Qui és?
Em fa molta gràcia que diguem mossèn Miranda, perquè és un nom que ella es va escollir per al seu Instagram, és el seu usuari, però realment es diu Jaume Miranda. És un noi de Mallorca, que es dedica d'alguna manera a la premsa del cor, sobretot a través del seu Instagram, i que personalment per mi ja és el meu millor amic. Res, o sigui, ningú em pot fer més gràcia. I ho poden dir la gent de l'oficina, que jo editava els talls i m'ofegava de riure. Bueno.
Doncs ara el sentirem a veure què et va explicar fa uns dies.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Fa uns quants dies, Juliana, vas quedar amb en Jaume Miranda, que, ara ho dèiem, es dedica a parlar del cor al seu compte d'Instagram i TikTok, que es diu mossèn Miranda.
Sí, i la veritat és que és un tio que ho toca tot. T'ha de parlar d'una diva del pop internacional, ho domina Farándula Madrileña, Star System de Telecinco, ho domina, ho toca tot. Com defineix, però, ell el que fa?
A mi m'agrada molt reivindicar la cultura pop, sobretot, últimament el que faig és com reivindicar com localitzacions pop de Barcelona o Madrid, també he anat alguna vegada a Mallorca, que jo sóc d'allà, i fer com un free tour divulgatiu amb un to, jo crec que graciós, intenta ser divertit, no sé si a ningú li fa gràcia, però a mi me'n fa. Pues això, per, com reivindicar aquests espais, i que està molt guai visitar una ciutat i veure, pues, el monument, jo què sé, veure la catedral de Barcelona, però a Barcelona també hi ha el portal on Xenova va sortir en xandall, i m'agrada destacar-lo. En plan, això ha passat aquí i forma part de la nostra cultura nacional.
M'acabo d'apuntar en aquest fritur jo ara mateix.
Sí?
No he estat mai al portal de la Chenoa.
És que no sabia ni que era Barcelona, jo, per exemple.
Diuen que és les cases verdes, allà, sí, com a la falda del Tibidabo.
Sort del Jaume, que es dedica a fer aquest activisme i a reivindicar aquests espais on clarament no hi anem prou. Atenció com es presenta el Jaume, també perquè el pugueu conèixer una mica.
Jo com a mallorquí sempre dic mallorquí com una Chenoa, és com una coletilla que sempre dic, perquè això també me presenta moltes altres coses, no només diu de jo que sóc mallorquí, sinó també que sóc gay, o sigui, ja me salva de moltes coses, saps?
La balanguera misteriosa com una aranya per sotir.
Deixant de banda les presentacions, aquesta cançó preciosa, per cert, molt oblidada, la versió de la balanguera de la Chenoa,
fantàstica, com és que no ha sonat mai a Catalunya Ràdio? Potser una vegada sí, però...
No la tinc present, puja-la.
Com una barca ve que fila teixint la tala per a demà.
Meravellós.
Uah, pell de gallina, sí, de veritat.
És meravellós. Sí, sí. Doncs bé, li vaig haver de preguntar com és que normalment comenta coses sobre estrelles internacionals o de nivell espanyol, però no acaba tampoc de tocar coses més així catalanes, no? Llavors vaig haver de consultar-li si dominava el panorama català o si li interessava. Per exemple, què en pensa, no, del Joan Dausà?
Joan Dausà, més enllà d'aquell vídeo que se va fotre una llet a un teatre, la veritat és que me produeix molta...
No. Indiferència, no?
Sí, bueno, indiferència, inclús disgust. Perquè moltes de les meves amigues l'han consumit moltíssim i és un tipus de música que a mi no m'ha interessat gens i hi ha un problema en la música catalana que està desapareixent, la música feta en català, que molta està ficada a uns nítxols molt concrets de gènere musical i en Joan Dausà és un d'aquests capdavanters i que guai que ara hagin aparegut altres figures com Julietes, Muixques, Maina Haynes...
Jo mai he desitjat...
És que clar, jo crec que he entès el que vol dir, és que tampoc, vull dir, no és un personatge, Joan Dausà.
No,
no és un personatge de la premsa del cor, tampoc ho és del nostre programa, és que m'agradaria comptar amb els dits quantes vegades hem parlat d'ell.
Però sí que és veritat que nosaltres intentem reivindicar-ho en el sentit de dir Joan Dausà hauria, potser no ho és, però hauria de formar part del nostre univers, no?, quan parlem de la premsa del cor.
Però clar,
i a mi no
has
sé
de
per
fer
què...
coses per formar-ne part,
sí, però
part,
a mi no,
no
sé per què sempre és el nom que em surt quan parlo de que nosaltres intentem també parlar del panorama català. No sé per què sempre em surt el nom
com
de Joan Dausà.
Com és que parlem de moltíssima altra gent, de les jugadores del Barça que són d'aquí, d'un batial...
I saps de què parlem molt, no, també? D'Eufòria. Què en pensa, en Jaume, d'Eufòria?
Que a mi me passa una cosa, que sóc molt fan d'Operación Triunfo, i Eufòria se me queda, clar, o sigui, la comparació és evident. I si compares, Eufòria crec que també és evident que surt perdent. És que a mi ja, per començar, el plató en si m'ha semblat tan sumament pobre que me dona molt de bajón a nivell televisiu. O sigui, és com que no me crec que aquella gent vulgui ser estrella en... O sigui, és com apareix un escenari d'un bar. A mi s'energia que m'adona.
Disgustat amb Joan Dausà, disgustat amb Eufòria, és duríssim,
potser, potser no acaba de ser el gran fan de 3CAT.
Com va dir Miqui Núñez i Natàlia Lacunza, nadie se salva, de moment. O sigui,
de
aquí
moment no, eh?
Tot i així, sí que és cert que hi ha alguns personatges que han sortit d'Eufòria i que li interessen.
Sofia Coll m'agrada perquè és com una drag queen. Quan la vaig veure a Benidorm Fest estava tan desbordada, era com... és una energia desbordada, però també com una cosa bona, m'agrada molt. I després m'agrada molt en Triquell. Lo que passa que en Triquell té una cosa que incomoda una mica, que moltes vegades parla com si Eufòria l'hagi maltractat, un poc com a fenomen juguete roto, però que ell s'ha salvat perquè ha despertat abans d'hora. Me produeix una mica d'estranyesa perquè al final és una persona que si fa un viatge en cotxe fins a Aragó ja no el coneixen, saps? O sigui, és com... no sé exactament quin tipus de pressió mediàtica has sofert. Jo entenc que pugui ser complicat, perquè al final l'exposició pública és complicada i Eufòria té molt d'èxit a Catalunya, però és el que t'estic dient, que agafa un cotxe, agafa un AVE fins a València i ja està, tranquil. O sigui, no s'ha de posar ni ulleres de sol.
És cert que hi ha altres perfils catalans que li interessen molt més, com per exemple la Shakira, que ella evidentment la reivindica com una catalana més, i vam estar parlant una mica, no, de com, quin és l'estat sentimental ara mateix de la Shakira, com ens agradaria veure-la, una mica tot aquest tema, no?
A mi m'agrada soltera, de fet ara que des de que ho va deixar amb en Piqué, la Shakira ha fet moltes voltes, no sabem si reals o no, que si Hamiltons, ara amb aquest actor d'Emily in Paris, també va haver una moguda amb Tom Cruise, a mi sincerament ningú no m'ha interessat i m'ha creat bastant de rebuig com en Joan Dausà. Si Joan Dausà fos un dia de la setmana, seria un dimarts. Shakira seria un dissabte. Clarament. Sí, no, Shakira crec que necessita una fase de reconstrucció personal, més enllà de com a mare, com a dona i com a artista també, no? Perquè al final a Barcelona el que li passava com a nivell musical és que se sentia una mica apartada de l'escena internacional. Ara, joder, aquest any ha estat l'artista més prolífica i ha estat un any superinteressant. No sé tu què trobes, però jo tampoc és que sigui superconsumidor de Shakira, però joder, m'ha entretengut tant aquest any.
Joan Dausà, entrepassadíssim.
Sí, realment no, aquí no havia sortit a la conversa, no, no, l'endret d'ell.
Aquí sí que no he sigut jo que he preguntat i potser no tocava, ha estat ell. També parla de com veuria la Shakira amb un noi més jove.
A mi crec que m'agradaria més amb un iogurín. Tenint referents, pues, Cher, Madonna, Jennifer López, que són artistes molt, molt, molt remarcables, molt importants, que han transcendit i han arribat a llocs on només els homes tenen accés a nivell industrial. I totes elles han coincidit en bastant tios joves. I a mi això m'apareix interessant perquè sempre veiem a l'home com a dalt i la dona baix. És a dir, la dona sol ser la jove, l'home sol ser gran. I a mi això m'apareix com un patró, un constructe social i cultural que se va repetint i llavors me provoca zero interès, no? Perquè al final té com tota una essència masclista. Però quan la dona et ser més gran, és que és quasi punk. O sigui, m'apareix com supercontracultural i me faria moltes ganes que en Shakira, ara que està com de vuelta de todo, estés amb un tio de 20 i pico.
És molt interessant això que explica i m'ha fet consultar la Cher amb qui està. Ella en farà 78 d'anys. La seva parella té 40 anys menys.
Per mi és problemat. O sigui, és
clar,
problemàtic.
És que ho hauríem de criticar també, però entenc també però el punt de mossèn Miranda d'en Jaume de dir, hòstia, té el rotllo punk també.
I que és veritat que quan
donar-li la volta al paradigma.
Que no sigui la norma ja fa que sigui una cosa completament diferent, saps?
Sí.
Però bueno, que per mi, no sé. Però a mi que... no sé per què em fa tanta gràcia aquest noi.
Sí, home, és molt graciós quan anat defensa les coses. Té molt discurs, aquest noi.
Sí. Què en pensa del Piqué i la Clara Chia?
És una relació amb una diferència d'edat bastant remarcable, que això me provoca molt de desinterès i sospita en quant a que hi pugui haver cert abús de poder per part de Piqué, perquè al final estem parlant d'una persona que no només és més gran, sinó que és mundialment coneguda.
Li ha donat feina.
Li ha donat feina a Cosmos, és cert. Clar, llavors allà hi ha una desigualtat tan gran i de la qual no se pot ser indiferent. Llavors com que aquesta relació, per jo, vist des de fora, ja neix d'un punt de partida que no et sap.
I més, després de l'entrevista que va fer-li el Roger Escapa a la Tita Nati, que era la propietària de la Traviesa, bar on es coneixen Clara Chia de cambrera i Gerard Piqué, on explica que va deixar la feina al cap de 2 mesos.
Sí.
Que s'haguessin conegut i que el Piqué ja la va fitxar. O sigui, clarament aquí hi havia, com a mínim, aquesta relació de jefe a empleada.
Sí, està claríssim. Llavors, ara que ja no tenim la Shakira a Catalunya, que estem tots de dol, ens falta una estrella. Ens falta una diva que visqui aquí, que visqui a Barcelona. Ei, encara faria més il·lusió que visqués de sobte a Lleida. No? Imagina't quin giro.
Home,
seria... La Rosalia podria ser una opció? Aquesta és la pregunta.
A mi m'agradaria que vengués una mica, ja que estem orfes de Shakira, pues que tinguéssim aquí una estrella internacional, a més amb intenció de forjar com indústria musical a l'Hospitalet, concretament. Mm. Però no tinc molt clar, al final, aquestes estrelles tan grans, si tenen una residència fixa, o si al final la Rosalia, de fet, quan ha dit que ha vengut a Barcelona en altres ocasions, quan va estar preparant el Motomami Tour, i vivia a casa Borés, que era com un hotel, sent Barcelona la seva ciutat, tia, no t'he dit que vagis a dormir a casa d'una amiga, però no tens una casa fixa de lloguer o algo, no sé. Jo crec que fixarà la seva casa aquí, però és que és una tia tan gran que no crec que estigui realment mai aquí.
A mi això em sap un punt de greu. No sabia que la Rosalia, quan venia aquí, s'havia allotjat a un hotel i em recorda el cas de la Laura Escanes, que moltes vegades quan ve aquí sí que s'està a un hotel i fa una col·laboració i penja el seu story, no sé si és amb Melià o amb quina cadena que ho fa, però que sí, que no se la veu que estigui a casa d'algun familiar.
Clar, casa seva és Madrid i quan ve aquí, que en realitat és casa seva, no té casa a casa seva.
Perquè abans, quan estàvem en Risto, sí que hi havia un... Tenien una casa.
Tenien dues cases, que clar... No s'ho pot permetre, diguéssim, la gent normal, però elles, que són milionàries, és veritat que la Rosalia pot tenir una casa aquí, però jo no... És que no vull que tingui una casa aquí. Vull que visqui aquí i que baixi amb sabatilles a comprar el pa.
Ella, vale, jo crec que escollir. Ella ha escollit moltes coses i ha escollit també fer indústria catalana, però crec que, pel que fa al dia a dia, potser prefereix Nova York o Estats Units. No.
Segurament. Parlant de la Laura Escanes, vam comentar també una mica el seu món, l'evolució que està tenint i com porta ella que parlin de la seva vida privada.
Ella és mare, o sigui, és com que té una vida molt adulta per l'edat que li pertoca, perquè la seva filla ja té una certa edat.
Sí, 5 anyets.
Sí, llavors és supermare, Però alhora el que tu dius, o sigui, ara de cop, recent divorciada, està super petarda i pedorra, i això m'agrada moltíssim. Això és una segona adolescència superinteressant. Si ets aquest perfil d'influencer com serien a Laura Escanes, com de lifestyle, que és un poc en sense meva vida en general, és normal que després els límits no els acabis de marcar tu, els decidim una mica col·lectivament, no? Llavors és que és com a supernatural que la gent vulgui investigar una mica més, un pas més de lo que tu voldries.
Amb això es du ell, vull dir, amb aquest tema de on estan els límits de la premsa rosa, fins on pot entrar, fins on no, ell pensa això.
Realment els límits els posa la pròpia celebrity. A Joan Manuel Serrat ningú l'ha perseguit, però perquè realment mai ha parlat de la seva vida privada. Però, en canvi, després hi ha estrelles que potser no han parlat directament de la seva vida en format revista, que això ja seria superclar. Tu el que no pots fer és que sigui d'interès públic només quan te convé o quan cobres.
Molt a favor d'això que està dient, eh? És una mica com quan amb l'Aitana i en Sebastián la gent li pregunta, bueno, què? I amb en Sebastián ella diu, bueno, de la meva vida privada no parlo, nois. Acabes de fer una cançó amb ell. Entenc que puguem preguntar-te sobre el tema.
I amb el cas de l'Aitana, més, comentava una cosa molt interessant, que és com, encara que ell hagués sortit del format i realment no hagués parlat en absolut de la seva vida privada, no hagués fet col·laboracions amb els nòvios, com ha fet, a més, en dues ocasions, etc. Encara que no hagués fet això, tu vens, t'apuntes a un format que saps quines són les conseqüències després quan surts. O sigui, la Chenoa es pot queixar, si de cas, que ja no es pot queixar perquè ha vengut també el seu casament a Dola, etc. Però vull dir que si tu fossis la primera edició de l'Operació Triunfo, que realment no sabies on et posaves i et podies pensar que era un concurs de cantar sense més,
ara saps,
però quan
que
tu ets
l'Aitana,
que has viscut Chenoa Bisbal, sento molt, però quan t'apuntes a Operació Triunfo, que no t'obliga ningú a apuntar-te,
i que és un reality,
estàs comprant aquest
ticket. Però, per exemple, mira la Maya, guanyadora d'OT 2017, la mateixa edició que de l'Aitana. Parlem d'ella i la seva parella?
El Daniel 2000,
que viuen a Barcelona, és un noi d'aquí,
però és veritat que no
en parlem mai,
ni portades i molt poques notícies,
perquè ja ho porta amb una discreció també que no en fa cap bola.
Totalment, és així. Si tragués una cançó amb el seu nòvio, suposo que seria diferent. També tenen un impacte diferent la Maya i l'Aitana en general, amb tot.
Sí, absolutament.
Tenen èxits molt diferents, clar.
Sí, i a mi m'agrada molt la Maya també.
A mi també.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Fem una pausa i atenció perquè hi ha la tornada. A veure, explica, perquè això no sé si
això
va de debò, no?
Som 2006, de cop i volta.
Sí, dic, hòstia, de sobte tinc 19 anys.
Doncs es veu, es ruboreja, que podria tornar High School Musical amb una quarta entrega d'aquesta saga, que jo ja m'havia perdut de quantes pel·lícules hi havia, perquè la tercera em sembla que va fer força flop, però no sé jo si 20 anys després de l'estrena de la primera, 18... toca treure una quarta pel·lícula de High School Musical.
Ja saps, nervis, que funciona molt, eh? Que, per cert, la Vanessa Hudgens està a punt de ser mare, a punt.
És veritat, embarassadíssima.
Embarassadíssima.
Ara us posem al dia de tots ells, aviam què estan fent.
Molt bé, de seguida tots els detalls, a veure si acaben tornant o no, però abans... El concurs de cada divendres, gràcies a Vera, l'operadora de fibra i mòbil. Regalem uns auriculars sense fil de vibració òssia. 93-201-7474. La guionista del concurs.
Aquí, present. Millor moment de la setmana, amics i amigues. Quin famós ha estat de visita a Barcelona aquesta setmana? I, per cert, s'ha enamorat de la Vila de Gràcia, com ho ha demostrat a Instagram? Tres opcions. Opció A, John Travolta.
Ah, mira.
Opció B, Joe Jonas. Opció C, Joel Joan. Hi ha alguna trampa per aquí, eh? No sé, no caigueu en el parany.
És difícil, eh, avui?
93-201-7474.
Anem a Publi a la tornada a veure si encerteu la resposta.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7 minuts i les 2 del migdia. Tenim en marxa aquest concurs, recordem la pregunta...
Quin famós ha estat de visita a Barcelona aquesta setmana i s'ha enamorat de la Vila de Gràcia, com ha demostrat el seu Instagram? Opció A, John Travolta. Opció B, Joe Jonas. Opció C, Joel Joan.
Que podria ser aquest últim, eh?
Mai sap, però hi ha una trampa, en com està plantejada la pregunta.
Que
espero
es reenamorés de la seva ciutat.
Espero que l'Ignasi se n'hagi adonat. Ignasi, bon dia.
Bon dia.
Ignasi!
Sí que es diu Ignasi, sí.
Des d'on truques, Ignasi?
Des de Barcelona, des de l'esquerra de l'Eixample.
Molt bé. Ai, molt bé, és un bon lloc, per viure-hi.
Mm-hmm. Connectes molt ràpid amb els oients, Juliana, m'agrada molt. Que els saludes com si fóssim amics de tota la vida.
Jo, l'Ignasi, si ara em diu que sí, anem a fer una birra quan surti d'aquí.
Molt bé, abans...
Bueno, Juliana, jo et vaig veure a Cervera un any, Festes Majors, fa molt de temps.
Ah, sí? Que ets d'allà?
Oh, aquell arre, sí. Tu tot just començaves.
Sí, és veritat, el 2018 jo crec que era. Inclús 2017, ojo, fixa't.
Pot ser.
Sí, doncs molt bonic l'aquell arre de Cervera, s'hi ha d'anar més.
Potser sí que ho heu de comentar fent un cafè,
sí,
això.
Ignasi,
escriu-me. Ignasi, saps la resposta a la pregunta?
La sé.
Quina és?
La B, Joe Jonas.
Molt correcte. Bé. Un tio fidel, clar que sí. Exacte.
Ignasi, que vagi molt bé. Enhorabona, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, adéu-siau.
Que maco, m'encanta l'Ignasi.
Ja ho he vist, ja. Laura, segons informa La Vanguardia, Disney Plus podria estar preparant aquesta quarta pel·lícula de High School Musical amb el repartiment original.
Sobretot això, que sempre ens enganyen amb aquestes coses. No, torna no sé quina sèrie mítica i tots els actors diferents. No. Aquí volíem que sortís Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, i diuen que podria passar això en un futur perquè estarien gravant aquesta quarta pel·lícula de High School Musical. No sabem si és veritat o mentida, també us dic que és un bulo que ha corregut unes 800 vegades des de que es va acabar la saga.
I que aquí el morbo està en veure com interactuen Zac Efron i Vanessa Hudgens, ex-parella, una relació així tèrbola, un altre cop
no,
en batalla.
No, és que el 2010 les relacions així tèrboles es portaven molt més cara, no?
Tèrbola, bueno, en quin sentit? De tornar amb ex?
No, de deixar-ho tornar.
Tòxiques.
Sí.
Jo crec que ara també es porta, però no es comenta tant.
Dir, potser d'aquí 10 anys en parlarem, no? Quan sigui més públic que han estat tòxiques.
Exacte. Doncs això ja s'ha dit moltes vegades, a veure si tornava a High School Musical, perquè realment ho va rebentar a nivell d'audiències d'indústria audiovisual mundial. I en aquelles tres pel·lícules ja vam conèixer uns actors que ara mateix tenen vides molt diferents de les que tenien en aquell moment. Anem a repassar què estan fent ara mateix aquests personatges.
Que n'hi ha que han estat mares.
Doncs sí, de fet, les dues noies protagonistes, l'Ashley Tisdale i la Vanessa Hudgens, estan a punt de ser mares les dues. Uh-huh. Ara us actualitzo de la informació, aviam. L'Ashley fa 10 anys que està casada amb en Christopher French, que és un artista. Tenen una nena de 3 anys que es diu Júpiter, nom d'artista total, i està a puntíssim de parir el segon bebè. Llavors, la Vanessa va anunciar el seu primer embaràs amb el seu marit de fa tot just mig any, que es van casar fa mig any, al mateix temps que l'Ashley Tisdale. És a dir, que les dues són amiguíssimes, porten tots aquests anys, de fet, sortint molt juntes a les xarxes socials, els hi van fer fins i tot un documental de la seva amistat, i ara tindran un bebè a la mateixa vegada, que és una fantasia
si
de milers d'amigues.
Sí.
Totalment americanes, a més. Vull dir, és allò que dius, és una americanada com una casa, però vaja. La Vanessa està amb aquest noi que es diu Cole Tucker, es van casar a Mèxic ara al desembre, i és un jugador de futbol americà, tu. No la feia jo molt aquest perfil, però es veu que sí, que s'ha casat amb un jugador de futbol americà. I a veure com interactuen amb en Zac Efron quan tornin a coincidir si graven aquesta pel·lícula, perquè en Zac està solteríssim des del 2021, que se li va conèixer l'última parella, amb la qual van durar 10 mesos, i era una cambrera d'un bar a Austràlia, que després, bueno, es va fer model i tal per la fama, m'imagino, però que es van conèixer així, servint-li ell un cafè.
Mira, com en Joe Jonas amb la cambrera de Gràcia.
Amb la diferència que no s'ha fet per ella, però realment...
Espera't.
Balla molt, Líria.
Ojo que el Joe no envia una mica de missatge.
El Joe no va anar una mica passota en aquest bar de Gràcia?
Diuen que sí, però bueno, d'il·lusions es viu, també.
Oh, i tant. En fi, pel que fa carreres professionals, ja podíem viure una mica de High School Musical tots plegats, però tots han seguit fent feina, eh? L'Ashley Tisdale ho ha fet tot. Ha fet actriu de doblatge, productora executiva, cantant, ara surt a talent shows d'aquests tipus Mask Singer i, bueno, el que seria aquí tocar a més suena i tal, també és una gran habitual. I la Vanessa ha seguit fent d'actriu a tope. I en Jack també, per tant, no ha sigut gens flopera, per ells, després d'acabar High School Musical.
Home, és que aquesta sèrie, o sigui, això els va fer totalment famosos per tota la puta vida.
Però en Zac Efron sí que se li ha qüestionat moltes vegades el tema de la cara, de que si s'havia fet algun retoc, que lluïa molt diferent. És veritat que poses fotos de fa 10 anys, és veritat que la cara ha canviat moltíssim. I no sé si fruit d'haver passat per quiròfan...
Home, esclar.
Sí, no.
Diuen
no.
Que va tenir un accident.
Ell ho nega tot. Ell diu que va tenir un accident i que se li van... Que li van créixer els músculs de la cara, com a conseqüència d'aquest accident.
En tot cas, és una cara que ha canviat molt.
I és veritat, perdona, de vegades quan tens accidents molt greus que et fan reconstruccions facials. Vull dir que hi ha gent que li passa, que podria ser.
Però vull dir que sí, que és un canvi evident si tu mires fotos de fa un temps i d'ara. A mi em preocupa, en certa manera, l'argument, a veure com m'ho vestiran ara, cap on va la història, perquè no recordo on la van deixar ni si ara la volen
tancar. Graduar. A la tercera pel·lícula es van graduar i llavors ara suposo que 15 anys
serà una reunió de pares de que porten els nens al High School Music a l'Estasi,
no? Que tindran l'edat que tenen, no?
Una mica com el retrobament de física o química, que no és que fessin que tornessin a l'institut, sinó que la gràcia ja era també veure què havia passat, no? Doncs 15 anys després, 10 anys després, com acaba la història. Això és lo guai.
A veure si es fa, que jo tinc els meus dubtes.
Jo crec que no es farà.
Jo també crec que no es farà.
I si es fa, la Nina, vamos, ja parlarà.
Ara impacta aquesta data.
Molt bé, doncs pendents a Disney Plus i al final s'acaba confirmant la tornada d'aquesta pel·lícula que va marcar tota una generació. Laura Grau, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Fins dilluns.
Juliana, que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies, Rey.
Molt ple o de descans? Mira, en plan osset.
Sant Isidre, Cardedeu.
Sant Isidre, molt bé. Marta,
bon
aniversari.
Gràcies,
demà, que vagi molt bé. I,
moltes gràcies.
Que ho celebris
31 anys, encara que no parin 21.
Res.
Ah, mira, sort que tu m'estimes, em mires amb bons ulls.
Us deixem amb el Catalunya Migdia, que vagi molt bé. Fins dilluns, ja programa,
sí,
que és festa a alguns llocs de Catalunya, a Catalunya Ràdio Nord.